Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Xula.
És xulo? Doncs ara ho sabrem. Què tal? Benvinguts. Passeu. Benvinguts aquí al Barça Reservat, episodi 11 d'aquesta segona temporada. Estic aquí acompanyada del Javi Miguel, el Xavi Campos i el Bernat Soler. I ens estàvem fixant en una cosa que porto jo, concretament, que és aquesta dessuadora. Si ho esteu sentint, doncs ara de seguida us diré com podeu veure-la i alguna cosa més. Perquè és una dessuadora molt especial. Direu, oh, és el Barça. Oh, és la marca pròpia? No, aquest no és el disseny. Aquest no és el disseny de la marca pròpia. Això ja ho veurem algun dia, perquè existeix. Oi, Bernat, que existeix?
Existeix
en aquestes samarretes de marca pròpia. Però vaja, això altres episodis. No, però és un episodi que coincideix en la setmana del 125è aniversari del Barça. I llavors el Barça ens ha enviat aquesta dessuadora xulíssima que fan aquesta edició especial. Volem la pilota, a veure, aquí, volem la pilota amb l'escut. I ara giraré i així també veureu l'escut a darrere, a veure... del 125 aniversari.
Molt bé,
doncs aquesta dessuadora, si la voleu, la sortegem per tots els seguidors del Barça Reservat. I com podeu participar al sorteig de la dessuadora del Barça edició especial del 125 aniversari? Doncs entreu a les xarxes del Tot Costa, a l'Instagram del Tot Costa, i si ja hi sou, ja esteu veient aquest vídeo, ja us ho estic explicant, i si voleu aquesta dessuadora, doncs només heu de deixar un comentari a sota del vídeo i entrareu al sorteig, el deixarem uns dies, i en el pròxim episodi direm el guanyador, i evidentment a l'Instagram del Tot Costa també sabreu el guanyador quan fem el sorteig, i per tant serà per algú de vosaltres, algun seguidor del Barça Reservat, aquesta dessuadora especial que ens ha enviat el Barça. Per cert, a l'Instagram del Tot Costa també... no és l'únic programa que sortegem coses del 125 aniversari. Allà sabreu també com aconseguir altres productes de marxandatge especial que fa el Barça pel 125 aniversari. Doncs a l'Instagram del Tot Costa també ho trobareu. Us agrada?
Mm-hmm. Sí.
És maca. Us puc assegurar?
És portable, no?
És molt portable i abriga, eh? Perquè m'estic fregint ara mateix. És d'aquelles que per dins està falpadeta i abriga bastant. No sé.
La samarreta de marca pròpia, de la sí. qual ens en parlaves l'altre dia, sí. aquella samarreta que hi ha la idea de potser regalar-la, et confirmo, i a més de fons de primeríssim nivell, que està guardada en algun lloc fora de Barcelona. És l'únic que sabem.
Ha de ser un magatzem, perquè són moltes,
Perquè són moltes, sí.
Fora de Barcelona. Ja ens està complicant, perquè llavors si omplim el ventall per localitzar-les...
Sí. Jo crec que deu estar en algun polígon, en algun magatzem.
Sí, home,
però, home, hauríem de...
De veure-la,
eh?
Escolta, si algú les té, ens podeu enviar una, si us plau, aquí a Catalunya Ràdio, diagonal 614, una mostra. I així sabem el disseny i l'ensenyem. Perquè el tema de samarretes a mi m'apassiona, ja ho sabeu, la marca pròpia, el Bernat també t'apassiona bastant. El tema de samarretes, sobretot vintage.
Sí, a mi m'apassiona el tema de la història, no? I especialment de les samarretes del Barça. Però més que a mi li apassiona a un autèntic expert que es diu Roger Cruz. És un aficionat del Barça, però que ha fet del seu hobby per la història de la samarreta del Barça pràcticament, no diria que una professió, però s'hi acosta. Ha fet un llibre, que és un llibre recomanadíssim, que es diu Més que una samarreta, on recull totes les samarretes de la història del Barça, les primeres, les segones, les terceres, les que van portar un partit, amb fotografies de la samarreta autèntica, perquè les col·lecciona i les té totes. És un llibre que va editar conjuntament amb el Barça i que l'avala com a gran especialista en la història de les samarretes. Fins al punt que us vull explicar que la peça estrella que servirà per estrenar el nou museu del Barça quan ja estigui instal·lat en el Camp Nou, que en principi compten que pugui ser el mes de juny, perquè el Museu del Barça, evidentment, és una obra que va al marge de la finalització de l'estadi, però quan s'acabin aquestes dues primeres anelles i teòricament anem cap allà, el museu també hi hauria de ser, no? Ja ho veurem, finalment, Ja no ens fiquem en temes de terminis. Però bé, pel nou museu, la peça estrella que es vol estrenar és una reproducció, perquè ha de ser reproducció, perquè d'aquella època ja no queda res, de la primera samarreta que va lluir el Barça. La samarreta de 1899, que més que una samarreta era una camisa. Sí. Bé, doncs al Barça li ha encarregat al Roger Cruz, aquest especialista, que a més es dedica a reproduir-les amb l'ajuda d'un sastre, però estudiant les teles, els colors...
És camisa de botons, no?
Sí, sí. És una camisa que té uns botons fins més o menys aquí a mig pit. Bé, doncs el Roger Cruz ha elaborat aquesta samarreta, seguint, insisteixo, tots els patrons a través de fotografies, de tot el que
ha pogut... produït,
L'ha produït ell.
Com la de la marca
pròpia. Sí, sí, n'ha fet una. I en la prèvia del partit de Champions contra el Brest... El van convidar a la llotja i el Roger li va fer lliurament d'aquesta samarreta, d'aquesta peça que no és original, perquè imagineu-vos que...
Era franja blaugrana,
sí, meitat
com la d'ara, de màniga llarga,
sí.
De botons...
Sí, sí, però clar, roba de 1899, no, físicament és impossible que hagi existit, però l'ha reproduït fidelment i li va fer lliurement a Joan Laporta, el president del Barça, perquè la tingui i perquè sigui exposada en el museu a partir de la inauguració del nou museu. Joan Laporta la va rebre emocionat, content, van estar fins i tot fullejant el llibre de les samarretes i m'expliquen que Joan Laporta, com ve sent habitual als últims temps, es va emocionar.
Home.
Es va emocionar quan va veure les samarretes, atenció, no us penseu, gaire lluny, la del 2-6 i la de la final de Roma, també del 2009.
És la mateixa.
Però ell l'ha de tenir.
Sí, el que passa que en la de Roma hi havia la llegenda de final Roma, Barça-Manchester United...
Però vull dir que Laporta les deu tenir a casa,
sí,
aquestes.
Però veient-la i recordant aquell mes de maig de l'any 2009, doncs no va poder evitar emocionar-se, com insisteixo.
Et dic una cosa, setmana dura per la porta aquesta del 125 aniversari,
sí,
Vull dir, s'emocionarà bastant, Vull dir, no, perquè, home, a mi, jo l'entenc, jo empatitzo molt, perquè jo també sóc de les que s'emociona
doncs,
ràpid.
Doncs, això, tot això encapçalat i liderat pel Jordi Penes, que és el director del Museu del Barça, que s'encarrega sempre de que hi hagi novetats, de que hi hagi coses interessants, doncs podrem veure aquesta reproducció de la primera samarreta de la història del Barça, la que doncs, lluïen Gamper i companyia.
Que xulo. Sí, m'agraden molt aquestes coses de la història del Barça. Tu, Javi Miguel, ets de dessuadores, com aquesta que portem, tan xula aquí?
M'agrada, però no és el meu estil,
Ah, no?
No, perquè jo no porto mai coses que representin clubs de futbol i tot això. No és el meu tarannà de moda.
D'esport, no? De clubs...
No.
Res,
No, per això. O sigui, la trobo guapa, però no me la posaria jo.
Vamos,
No aniria... No aniria jo a la tenda a comprar-la, però sí que
Home,
trobo...
Home, quina broma estàs fent,
no, però
també.
Sí que la trobo...
No, és maca.
Els periodistes jo crec que a vegades hem de...
Sí, home, tenim una mica... Que hi ha gent que va amb les samarretes...
Del Barça.
No. Alguns van de l'Arsenal o del Bayern, o això, a les rodes de premsa i tot això.
Del City.
O del City. Bueno, passa que el City no està molt per lluir moltes samarretes ara.
Per 5 partits no s'ha tampoc de canviar la samarreta. 6 ja. 6 quan estem gravant aquest episodi.
I el pobre ja està, ara...
Sí, tot desgarrapades al cap, pobre Pep Guardiola.
Jo crec que una persona que va amb un buff del City, però perquè el buff abriga molt i va molt bé, i per no semblar d'allò, va de tapar una mica l'escut.
Molt bé. Javi, què vens a explicar-nos aquí al reservat avui?
Doncs algo que no sé si la gent s'ha fixat o no, però que ha sorprès en el vestidor i que sembla que seguirà passant, no hi ha molts canvis. Parlem de Rafa Juste. Sabeu que aquesta temporada l'heu vist al vestidor, l'heu vist a alguna foto a un camp d'entrenament saludant els jugadors, l'heu vist en algun moment a la Ciutat Esportiva, l'heu vist parlant amb l'entrenador o parlant amb algú...
A veure, he de dir que en general, segurament les imatges aquelles que veien amb Xavi, que baixaven tots al vestidor o que tots a l'entrenament, no es veuen tant, que no vol dir que no passi.
Ja ho vas dir tu, que preferia unes coses. Deixar fora directius i executius.
Però
aquella imatge de la rebuda de Just, que era habitual, en un entrenador, quan sortien els jugadors del camp.
És cert que està més desaparegut, com a mínim al voltant del primer equip, no?
En tot cas, que és... Sí que Flick ha dit que prefereix bunkeritzar el vestidor, però hi ha una persona que està cada dia.
Deco?
No.
Qui?
una persona que no té càrrec.
No, a Echevarría? Sí.
Està cada dia, cada dia està a la ciutat esportiva, cada dia.
Ah, la ciutat esportiva, allà mirant també...
I al vestidor, i a un vulgui. O sigui, per això dic que es bunqueritza en segons quins casos, no?
Jo vull el passe VIP d'Echevarría, escolta. Sí, sí. Aquí per entrar tot arreu.
És increïble, és increïble. Doncs sí, el Rafa, dintre del vestidor... ja no sé, no li veuen, no està, però és que ni abans dels partits, després del partit, no,
però
no
això,
està.
Però això es va relacionar, al final de temporada, amb tota l'afer Xavi, sí, i es va dir que aquí es van dividir
clar,
una mica.
Clar, el vestidor sospiten, o sigui, ningú sap la raó, perquè això només ho sabrà Laporta i Juste, suposo, no? Per què ha deixat d'anar-hi, o s'ha anat tan sovint.
Està tan present.
Però va produir-se a final de temporada una situació que molts sospiten.
Què ve d'aquí?
Què ve d'aquí? Això estem parlant de l'última setmana de la temporada. Aquella última setmana, després del partit del Rayo, tenia que venir al partit del Sevilla, que era l'últim de la temporada, i recordem que aquella setmana, el divendres, el partit del Sevilla era el diumenge. El divendres, Laporta anuncia la destitució de Xavi.
Sí.
Vale. Llavors, ja sap, aquella setmana ja el partit del Rayo ja va passar, també va passar el partit del Sevilla, Laporta no estava,
no viatjava.
Aquí comença també tot. Sí.
I aleshores, en el partit del Sevilla no viatja Laporta, no viatja Deco, no viatja Bojan, estaven aquests dos estaven més per al tema Flick, no? Uh-huh. I viatja el Rafa Juste, com a representant del club. I el diumenge, que era el dia que jugaven, al dinar, que estaven al dinar els jugadors, abans del dinar, el Juste, el Rafa, va sortir i va fer un speech davant de tothom. Davant dels jugadors, de la gent de l'staff, i en aquest speech ell va donar les gràcies al Xavi per tota la seva feina, va dir que ell estava totalment en contra de la decisió de que el fotessin fora, de que ell va lluitar fins a l'últim minut per canviar aquesta decisió, que no estava d'acord, que considerava que era un error i que li sabia molt, però molt de greu per tota la tasca que havia fet Xavi. Molt bé, va ser una defensa a ultrança, no? Una defensa espectacular al Xavi, que va agrair molt Xavi i al seu staff, però, clar, això és un vestidor, i en un vestidor les coses arriben.
Llavors, hi ha molta gent dins un vestidor.
Clar, hi ha molta gent i algú li va explicar a Deco, escolta, que tal, i Deco li va explicar a Laporta. I curiosament, des d'aquell moment, sembla que tingui com una... No tingui aquest... no sé si pes, però aquesta...
La presència,
presència
no?
Que tenia abans.
No van a la gira.
I clar, evidentment, doncs, clar, pot ser que sigui la causa directa, no ho saben, però sí que és veritat que des que aquell dia... sembla que sigui una... Això, que no tingui aquesta presència, que no tingui
aquesta... Està una mica més apartada de la comissió esportiva.
Sí, per això dic que dintre del vestidor sospiten que aquesta defensa tan... fins a l'últim moment que va fer ara el Xavi, d'aquesta forma tan vehement...
Clar.
No, contradint una mica a totes les decisions que havia fet la comissió esportiva, doncs potser és la raó per la que el Rafa Juste ara mateix està desaparegut.
Sí, és veritat que en un dels primers episodis d'aquesta temporada, crec que vas dir tu, Campos, no? que estava més a prop del Barça Atlètic, ara.
Sí,
potser.
O sigui... I
que està relacionat.
La teoria és que per compensar una miqueta a aquesta distància amb el primer equip, que havia estat molt a prop del primer equip, Rafa Juste, des del primer moment, amb Xavi i amb Koeman, doncs li havien donat responsabilitat, per exemple, per seleccionar el substitut de Rafa Márquez a la banqueta del Barça Atlètic, i l'Albert Sánchez és home de Rafa Juste, entre cometes.
Doncs Juste, més apartat d'aquesta comissió, segueix sent el vicepresident esportiu,
sí.
Juste i Laporta són amics des de petits, vull dir que això segurament això no ha canviat, però sí que és cert que per decisió d'uns o altres, Juste s'ha apartat una mica més del vestidor
i
de la comissió.
I suposo que a més a ell li agradava molt estar en contacte amb el primer equip. O sigui, ell ho disfrutava molt, perquè era una persona que se li veia, no? Que no ho feia per de cara a la galeria, sinó que ho vivia intensament. I clar, imagina la frustració que deu ser per ell ara mateix veuràs que no pot, o no li deixen, o no li fan fàcil poder arribar fins al primer equip.
Coses de vestidor. Va, una curiositat. Vosaltres us heu fixat que Rafinha celebra els gols d'una manera diferent aquesta temporada? Posa genoll a terra i aixeca un braç amb el puny tancat. Jo em pensava dir que això sembla o un superheroi o alguna cosa reivindicativa.
Sí, em pensava que era això.
De fet, si fos reivindicatiu, potser de seguida se sap, no? Perquè ja que ho fas, que se sàpiga el motiu. Un superheroi no em sonava, però jo també puc estar bastant desconnectada. Llavors, ho vaig preguntar a la seva família directament i l'explicació doncs, és molt fàcil, és de familiar, i ja sabeu que Rafinha té un nen petit que té ara un any i mig, el Gael, i es veu que el Gael cada vegada li agrada més el futbol i de veure el seu pare doncs ha començat a celebrar els gols i es va posar a celebrar de cop i volta un dia els gols així, a terra, aixecant el braç, més o menys, i llavors el Rafinha li va fer evidentment molta gràcia i el va copiar i li dedica així al seu fill perquè quan el veu per la tele doncs així el nen li reconeix i sap que és per ell. Per tant, la celebració que fa Rafinha, aquesta tan estranya de superheroi, doncs ve del seu fill petit, el Gael, que té un anyet i mig, i mira...
Doncs és una celebració maca, eh?
És maca.
Perquè,
és
la veritat, és original i no...
No saben d'on ho ha tret el nen.
I molt icònica,
no,
i molt icònica.
No saben d'on ho ha tret.
Està ben feta.
Ni amb què s'ha inspirat, però...
Sí,
sí. Però...
O sigui, tenim les ulleres de pedra, que són pel seu pare.
Sí.
Jo què fa amb el rellotge...
L'Olmo, que és pare d'un jugador de la NBA.
Sí, com es diu el jugador de la NBA?
Ara no el recordo.
Portland, no me'n recordo tampoc.
I la Rafinha pel fill.
I el Barça no n'hi ha més així. Ah, Lewandowski.
Lewandowski que junta els punts.
Sí, Lewandowski
que
junta les mans, no sé per exactament.
Lamin, el 3-0-4, així com ho fa, que no em surt mai amb les mans, el 3-0, no sé, que no sabria fer jo. No sé com ho fa, tan ràpid a més.
Sí, sí, sí.
Doncs un altre nom del vestidor. Ansu Fati.
Que no celebra gaires
que
gols.
Que no, no, malauradament, ara no pot celebrar gaires gols i tampoc recordo si en tenia una de celebració especial, Ansu Fati. Ara està lesionat, com a mínim, mentre ara estem fent aquest episodi número 11. Però aquesta temporada, jo tenim moltes esperances en ell, però pel que hem vist en moment, Campos...
No arrenca, ni va arrencar no, la temporada
falta,
passada
li falta
Brighton.
Alguna coseta, sí.
Sí, i la gent que treballa amb ell... El que explica és el que li falta és confiança en el seu cos, en la seva musculatura. No es veu capaç de forçar el seu cos al màxim en entrenaments i en partits sense que allò arribi a trencar-se. De fet, ara està lesionat. Té una lesió muscular al bíceps, que és la zona que no va voler operar-se del tendó en l'última lesió greu que ha tingut. Greu de debò, d'estar uns quants mesos sense poder jugar. I el problema que apunta la gent que treballa amb ell és això, que no pot deixar-se anar, que està pensant... gairebé de manera permanent en el risc de la lesió i això el frena a l'hora d'entrenar i a l'hora de jugar i a l'hora d'expressar-se tal com el vam conèixer quan va debutar amb el primer equip amb 16 anys i en els seus primers 2 anys de carrera al primer equip abans de lesionar-se el genoll contra el Betis en aquell fatic partit.
Ell ho veu, ell és molt conscient d'això, Ansu, perquè es veu quan juga, ell es veu que no, que li falta.
Es veu limitat,
a la gent del seu voltant també, i llavors quan et passa això, no, has de canviar, sempre es diu canviar dinàmiques i coses que fas. I ara Ansu el que han fet és tornar a canviar una altra de les coses, que és la seva preparació física complementària a la que fa el Barça, doncs ha tornat a canviar. Fins ara sabíeu que des que es va operar el genoll va començar anava a Madrid amb el recuperador, amb el Joaquín... No me recordo com es diu ara.
Sí, però
no,
és, Juan. Molt...
Bé,
és molt famós.
És molt famós, sí, ara em sap molt greu no recordar-m'ho. Però a Cristiano també, no? Treballava amb ell, vull dir, és molt, molt, molt conegut. I ha estat tot aquest temps i ara han decidit canviar i tornar a l'inici i tornar una mica allò que li va funcionar a l'inici i on se sentia molt còmode. És a dir, ara la preparació ja no la farà amb aquest preparador de Madrid, sinó que torna a Barcelona i torna aquell preparador que va tenir quan va fer el salt al primer equip, Ansu Fati, de juvenil a Ansu Fati, doncs torna amb aquelles persones perquè fins ara, clar, ja no és el genoll, sinó que ara són molts problemes musculars i, per tant, fa aquest canvi i torna amb aquest preparador que va tenir en aquella època que tenia de confiança.
Treballava amb Raúl Fernández abans doncs, de marxar a Madrid.
Doncs podria ser aquest, per exemple. Tornar... No,
aquest fisio que li va recomanar el Jorge Méndez.
Sí, és un
perquè
que
estava, coneix. Era que amb Cristiano Ronaldo li va anar molt bé. El problema que té Ansu és que la primera greu lesió que va tenir el genoll va necessitar unes bueno, va ser una recuperació terrible. O sigui, va tenir molta mala sort, va necessitar 4 operacions, perquè fins i tot una, la cicatriu se li va infectar. O sigui, va ser tot un despropòsit.
No, no, segurament no tot són operacions com ens podem imaginar d'obrir, no? Però de neteja...
Però són van ser despropòsits, i aleshores li va agafar por a passar al quiròfan. I aleshores, quan sí que necessitava de veritat operar-se, perquè totes les lesions del tendó proximal del bíceps femoral, totes s'han d'operar.
Valdés va operar l'any passat.
Araujo s'ha operat ara.
És la que operen allà a Finlàndia, no?
Exacte, exacte, l'Ampainen. Totes s'han d'operar, totes. O sigui, és que és una norma sine qua non mèdica. O sigui, no es pot fer un mètode conservador. I ell va agafar por perquè va tenir tanta mala sort en el tema dels quiròfans que aleshores va decidir fer un mètode conservador i això no li ha anat bé. I com diu el Xavi, mentalment és un noi que no té confiança en o no ha agafat aquesta confiança encara, perquè veu que no arriba als mínims necessaris per poder sentir-se com a jugador. I això té mala trobança, perquè no se'n sortirà si no hi ha un cop de sort que faci un clic. I ara mateix és difícil.
Però ell està recuperat, difícil. Entenc.
Està recuperat? Ell està, físicament està... Bé, ara està lesionat, però estava recuperat. Sí.
Hauria de passar pel quiròfan encara, a aquestes alçades.
Lo millor seria obrir, acabar de mirar com està el tendó proximal i si està ok, doncs fer el que tingui que fer i si no, pues, solucionar-ho. Però
Dembélé, no? També va...
Dembélé. Tot, és que, no, és que el tendó proximal s'ha d'operar. No operar-se, hi ha un risc de no acabar d'estar al 100%. I a més, és una operació que és 100% segur que anirà bé. Yeah. O sigui, no és això que a vegades diuen, uf, cuidao. No, és una operació que saps que anirà bé. Mira el Dembélé, que lesionava cada 2x3, recuperat. Araujo ja veureu com anirà bé. Són lesions que no són difícils si s'operen. Però ell, lògicament, tenia com una psicosi en el tema de passar una altra vegada per l'isurí, perquè és que li van operar 4 vegades.
Ja.
I aleshores doncs és normal a veure, que tingui aquesta psicosi.
Si amb aquest canvi que fa ara li
va
bé...
A veure si té sort.
I
perquè és un jugador que tothom esperava molt d'ell. Era la minya mal d'aquell moment.
I algun seguim esperant encara. Vull dir que
porta el 10.
És molt jove.
Porta el 10.
Bé, més enllà que porti el 10, és molt jove i té molt talent. I a veure si el podem veure ja de nou com aquell anso que ens va il·lusionar tant. Us volia parlar també del tema de l'espai d'animació, aquest gran conflicte que ara tenen obert amb el club. Ja sabeu que el grup va demanar als grups d'animació, el club va, d'acord, però quines són les sancions, no? I el club els va passar els partits i les sancions que havien rebut en cada partit de la temporada passada, però no què deia, per què els havien sancionat, què havien cantat. A veure, el document que té els grups d'animació, es poden veure que l'any passat el Barça va rebre 11 sancions de diferents partits per càntics i bengales, sancions la majoria de la UEFA, la majoria de la Federació Espanyola, perdoneu, una de la UEFA i un del Departament Interior de Govern. I per tota aquesta quantitat són aquests 20.658 euros. Si anem partit a partit, sobretot ens fixem en un, que és quan el partit que van rebre més sanció, 7.500 euros, el Barça va ser per un Barça-Granada, que es va jugar al febrer de l'any del 2024.
Empat a 3, crec que van
quedar. Empat a 3, molt bé. I va haver-hi 4 càntics. Quatre càntics. Els grups d'animació no els detalla el Barça quins són. Nosaltres us els detallem. Aquests 4 càntics del Barça-Granada. Al minut 25, durant 10 segons, i ho diré literalment, com van ser, es va cantar des d'aquest espai lo, 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 lo i puta espanyol. Aquest és un.
2.000 euros.
Al segon, minut 66 de partit, durant 40 segons, somos del Barça, del Barça, del Barça, los chicos más valientes, 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 odiamos al merengue, 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 del Barça hasta la muerte, muerte, muerte.
Home, aquest tampoc és... Aquest
no té cap tipus de...
1.000 euros, 1.000 euros.
Però no té...
Aquest està recollit.
No hi ha ni insult.
L'odi,
però és que odi no és un insult.
I llavors, dos, que són el mateix, al minut 73 es van fer 8 segons, el càntic pisalo, 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 perquè posa accent a la i, pisalo, pisalo.
I tot això, i aquests quatre incidents, 7.500 euros.
Això és el que va recollir aquell...
Pisalo, pisalo, quin problema hi ha?
Bé, perquè és com incitar la violència, no?, cap a un jugador.
Però això ve d'aquella actitud de Bilardo quan entrenava al Sevilla. És una mena de...
És irònic.
Sí, és com una mena de broma, no?
No, és un chascarrillo, home.
A veure, chascarrillos, ara no defensem tampoc aquí.
Home, però pisalo, pisalo...
Però...
Hauríem de saber el context per què cridava allò.
Però crida l'atenció que aquests quatre incidents que ens ha dit siguin 7.500 euros.
Jo trobo molt... No sé si hi ha alguna cosa més que no hem recollit, no hem vist.
I 10 segons.
Però això...
O sigui, no és que sigui... No, tot el partit... Però 10 segons, per 10 segons...
Però els 10 segons és igual. Si només que hi hagi 2 segons un càntic que pugui ser ofensiu, ja és sancionable.
Per aquest partit et van posar una multa més alta que la que van posar pel Dia del Madrid.
Per exemple, que el Dia del Madrid es van recollir 10 càntics i són, doncs... Primer hi ha un pot de fum blau, que no és Bengala, però això és una cosa. Llavors ja, al minut 1 ja de partit, 12 segons, que van cantar puta Madrid, puta Real Madrid... Aquest es repeteix el madridista hijos de puta, i Gil Manzano... Ui, quina quantitat de... Jo no havia dit a la ràdio tanta paraulota, tu. Bé, doncs aquests insults, Gil Manzano, hijo de puta, i madridista, i tot això, 10 vegades, més aquest de merengue, merengue, odiamos al merengue.
I això quan va costar?
1.500.
No té proporció.
És molt més greu el tema del marit, sense... Home, és un insult. No pagues
el que
hi ha per anar. A més, n'hi ha 10, en recollits 10...
Sí, el que passa és que, tal com l'informe que ha passat al Barça, ho té recollit així, que pels del Granada, que només seria aquest de lo i contra l'Espanyol l'insult, perquè la resta és aquest de merengue, pisalo... Bé, el cas és que això està sobre la taula, que es reuniran físicament, presencialment, i a veure si es desencalla el conflicte, però jo crec que ara mateix el Barça el veig molt convençut que ho paguen, o aquí no es resol cap conflicte, i els grups d'animació, de moment, que no volen pagar i que diuen que culpina individualment a qui sigui. Però no sé com es resoldrà aquest tema.
No serà fàcil, eh?
És difícil
no
de resoldre.
No serà fàcil, perquè els dos tenen raó. El club té raó de dir, escolta, jo no pagaré algo que tu has fet i els altres grups d'animació no poden...
Aquest és el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.